un bròquil. Vet aquí un nap, el conte del pati mòbil s'ha acabat.
És l'hora que ens anem d'anar a dormir, però abans te n'en recordes de fer aquelles quatre coses que sempre s'han de fer abans d'anar al llit. Abans d'anar a dormir, renta't les mans, raspalla't bé les dents, vine dins a vora nit i sobretot recorda això que et dic, que abans d'anar a dormir has de fer un pipí.
Benvinguts, oients de Ràdio Silenci, al programa Set Llunes Màgiques. Pugeu a la nau, obriu la vostra ment, aguditzeu els vostres sentits, seieu, cordeu-vos bé els cinturons i gaudiu del viatge per explorar el destí i desvelar alguns misteris màgics. Som a punt d'enlairar-nos cap a les Set Llunes Màgiques.
Les set llunes. Amb Susana Set Llunes.
Molt bona nit. Benvingut a la nau de les set llunes màgiques que conduïm amb Marc Carol, el nostre tècnic de so, i una servidora, Susana Set Llunes. Ens escoltes a través de Ràdio Silenci de la Garriga o per internet a través de la web www.radiosilenci.cat i també pots escoltar-nos a Ona Codinenca els divendres a les 12 de la nit. En el programa d'avui torna la nostra col·laboradora de Ses Illes Balears, la Patricia Gutiérrez, que ens parlarà dels fullets d'Ibiza. I també us parlaré de diferents noms o fullets que la tradició diu que són ben reals i potser encara per algun bosc dels que tenim ben a prop. Com podem demanar-los els nostres desitjos i com podeu fer per energitzar i millorar el tema dels diners, del treball i la prosperitat de la vostra llar, invocant-los. Recuperarem la secció de minerals amb les propietats màgiques de la malaquita, el rubí, el lapislàtzuli, l'aigua marina, l'ametista, el safir, el diamant i els quarts clar. Recupero avui també la secció de plantes màgiques i aquesta vegada parlaré de l'alcohol de romaní, que va també per als dolors musculars i com el pots preparar. I els misteris d'aquest vespre vindran de la mà de les experiències paranormals reals d'un dels nostres fidels oients, en Francisco Javier Zurita, que molt amablement ens les ha enviat al correu del programa. Ara, puja el volum de la ràdio o del teu ordinador, doncs comença ja les set llunes màgiques.
Les set llunes, amb Susana Set Llunes.
A la web setllunes.ihispana.es, a la secció ràdio, hi podràs escoltar els programes que t'has perdut de les set llunes màgiques, llegir l'horòscop del mes i un munt de consells màgics per fer la teva vida el més màgicament feliç possible. I en el Facebook em trobaràs com a Susana Set Llunes, tot amb lletres, o afegeix-te al grup Set Llunes, on pots comentar notes màgiques, els horòscops, diferents consells i temes màgics esotèrics o misteriosos. Si vols ser un dels participants del pròxim sorteig del programa i aconseguir el teu regal màgic, només has de trucar en directe al 93-841-8619 o escriure al correu electrònic amb el 7 en número lessetllunes@radiosilenci.cat. O envia'ns una carta al programa a la direcció postal de Ràdio Silenci, al carrer Banys, número 8-10, tercer pis de les Galeries, amb el codi postal de la Garriga 08530. Recorda que espero rebre la teva història d'aquella nit en la que vas veure una ombra que se t'acostava, o quan vas sentir aquell fantasma, o quan vas notar que algú et mirava o passava pel teu costat i al comprovar-ho estaves allà sol, sense ningú al teu voltant, o per fer una pregunta concreta al tarot. I tots els que participeu amb els vostres missatges o trucades directament entreu a formar part de la llista de participants per al pròxim sorteig màgic del programa. Ens pots explicar la teva història o experiència misteriosa o paranormal, els teus somnis, enviar la teva foto d'oient amic per la web setllunes.iespana.es i tot el que ens vulguis dir, preguntar o explicar al correu lesetllunes@radiosilenci.cat. Recorda, amb el 7 amb número, lesetllunes@radiosilenci.cat, o truca'ns ara mateix al 93 841 86 19.
Les set llunes.
I justament comencem el programa d'aquest vespre amb una història fantasmagòrica però real que ens ha enviat un fidel oient, en Francisco Javier Zurita. Experiències que molta gent viu i poca gent explica. Però per sort, en Francisco Javier, de Viladecans, un oient i investigador, també de temes ocults, que ens escolta cada setmana per internet, trencarà el gel tan gruixut que existeix davant d'aquests temes, i esperem que us animi a enviar-nos les vostres experiències per anar donant llum a tots aquests mons ocults que ens agrada comentar i investigar. Us llegeixo fil per randa el missatge d'en Francisco Javier. Hola, Susana, t'explico les meves microhistòries però curioses. La primera és de la meva germana, de fa uns 2 anys. Resulta que, estant la meva germana un dia a casa sola amb el meu nebot, des de la cuina va començar a escoltar cops en una habitació i va pensar que què devia estar fent el nen, així que va anar a la recerca de l'habitació de la qual sortien els cops a veure què feia. Va recórrer al passadís i es va adonar que el soroll provenia de l'habitació del meu nebot i que les portes del seu armari estaven colpejant, i va pensar que el nen s'havia amagat dins l'armari. Llavors va intentar aguantar les portes amb la intenció de poder-les obrir de bat a bat, però no podia obrir-les i va tenir por de fer massa força per si caia el nen de boca si hi era recolzat. Va decidir cridar-lo i el nen va aparèixer darrere seu. La meva germana, com podeu suposar, es va posar histèrica quan el va veure, i l'armari seguia donant cops de porta molt forts. El meu nebot li va dir: "Mama, el bicho". Espantada, la meva germana va tancar la porta de l'habitació i va sortir a buscar un veí, el qual va entrar i tot estava com si res no hagués passat. Quina vergonya va passar la meva germana davant d'aquesta situació. Un cop el veí va marxar de casa, ella va tancar l'habitació fins que el meu cunyat acabés del treball i arribés a casa. Es va passar 3 dies sense entrar dins aquella habitació, estirant el meu nebot per dormir en el llit amb ells, per no haver-lo de portar a la seva habitació. D'això me'n vaig assabentar per la meva parella, ens diu en Francisco, donat que la meva germana, per la incomprensió del que va passar i la incomprensió també del meu cunyat, es va ensorrar i li va deixar anar la meva parella per telèfon perquè jo ho sabés, atès que a casa saben que jo podia aclarir alguna cosa. Les teories, que no sé quina és la més absurda per part d'alguns de la meva família, eren que si hi hauria un animal, que si la corrent d'aire... I la més forta, sabent que és un tercer pis amb reixes a la finestra, era que si un colom que obre la porta de l'armari, es fica dins i pot empènyer unes portes de 2 metres 30 per 60 centímetres. I és clar, el colom no deixava que la meva germana obrís les portes de l'armari, perquè el que fos que hi estava allà dintre es tirava per dins de les dues portes. Una setmana després va ser l'aniversari del meu nebot i vaig anar-hi i vaig posar una gravadora a la seva habitació. La vaig posar en marxa perquè gravés tota l'estona. Haig de dir-te que el pis de la meva germana és immens. Només el passadís tindrà uns 10 o 12 metres i a la gravadora s'hi van gravar 3 registres que no tenen res a veure amb les veus dels presents que érem en aquella festa de compleanys. Donat que per la distància del saló i la porta que hi ha entremig només se'ns escolta en murmuri a penes audible i menys encara que se'ns pogués entendre. I aquests 3 registres són paraules sueltes i no són la veu de cap dels presents. Les gravacions van ser les següents. A la primera s'hi escolta: hi ha un nen. La segona diu: no entenc. Aquest és com un autòmat parlant, ens diu. I tercera i última és un xiu-xiueig que diu: vés-te'n. I segons després, en veu més alta i per sobre de la miqueta que se'ns escolta a nosaltres, es torna a repetir contundentment: vés-te'n. Sobre la meva germana, dir-te que és una persona d'estudis, amb responsabilitat laboral, una madrassa i esposa, seriosa, res de fantasies, molt realista. Una persona que no s'espanta amb ningú. De fet, jo l'he vist baixar del cotxe en un semàfor i plantar-li cara a un home, i en situacions molt similars no es talla un pèl. I en aquesta situació la vaig veure passar-ho molt malament. I així acaba aquesta experiència paranormal amb Francisco Javier, el que agraeixo de tot cor que ens l'hagi enviat per poder-la explicar aquí a les 7 llunes màgiques. I t'informo, Francisco Javier, que tens el número 3 per al pròxim sorteig màgic del programa i que avui seguirem escoltant les altres experiències reals, paranormals, que ens has enviat. Si has viscut alguna experiència semblant, escriu-nos-la al correu lessetllunes@radiosilenci.cat.
Les 7 llunes, amb Susana 7 llunes.
Recupero avui una secció que fa temps que no en parlo i que alguns ens escriviu per demanar-nos-la: la secció dels minerals i les seves propietats màgiques. La malaquita és el primer mineral del que parlaré avui. Era molt apreciada entre els romans i també entre els àrabs. Sovint es troba en masses formant estalactites. Els seus jaciments estan acompanyats de coure i es troben a Austràlia, Xile i els Urals. La malaquita pot ser de color blau, pot ser blava, però el color que la fa més apreciada és el verd. La tradició indica que la malaquita protegeix de les calúmnies i és un talismà per als enamorats. A l'Índia estava considerada com un antídot contra el verí i a Rússia s'empreava per curar els dolors reumàtics. Avui se sap que les propietats màgiques de la malaquita són ideals per al cor i estats d'ansietat. És particularment aconsellable en casos d'estrès i tensions. Passem al rubí, que té un color vermell carmí. La tradició diu que fa invencibles a qui la portin en contacte amb la seva pell i que proporciona entusiasme i goig. També està comprovat que porta bona aventura i sort a qui la porta sempre al damunt i que proporciona tranquil·litat i felicitat. calma la cullera i protegeix d'encanteris. En cas de mort, de qui la du a sobre, el rubí canvia de color. Si el que la posseeix és una persona malvada, excita la gelosia i pot provocar insomni, així com atraure la mala sort. I si veiem un rubí en somnis, és un símbol d'herències inesperades. La pols de rubí s'empreava escampat sobre el cos per a malalties de la pell. Però ara en l'actualitat a les teràpies modernes s'utilitza per activar la circulació sanguínia i purificar la sang. També es fa servir per allunyar pensaments negatius. Per una altra banda, trobem el lapislàtzuli. L'antiga farmacopea atribuïa al lapislàtzuli nombroses qualitats. Curava l'anèmia, l'epilèpsia i malalties de la pell i de la sang. Avui en dia se sol fer servir per descongestionar la zona de la gola, per alleugerar el mal de cap i l'ànima, i també per millorar els efectes negatius del cos de les al·lèrgies. Plini va descriure aquesta pedra blava, el lapislàtzuli, com un fragment de cel estrellat. És una pedra molt delicada, que s'ha de tractar amb molta cura perquè no es ratlli. Es creu que antigament provenia de l'Afganistan i Pamir. Avui en dia es troba a Sibèria, Xile i en el llac Baikal. A Egipte era molt apreciada per la fabricació dels escarabats sagrats. Els grecs la consagraven a Venus i els cristians a la Verge. La tradició esotèrica afirma que reforça les unions, porta amor i garanteix la fidelitat. El lapislàtzuli simbolitza el valor i el menyspreu de la por. Ajuda contra la timidesa. Un altre mineral amb propietats màgiques molt interessants és l'aigua marina. El nom de l'aigua marina deriva de la seva coloració, verd blavosa, que recorda el color del mar. Normalment es troba en les roques granítiques. Els exemples més bonics procedeixen del Brasil, dels Urals, Rússia i Madagascar. Aquesta gema, molt coneguda durant l'època d'Alexandre Magne, ha tingut sempre un gran valor màgic terapèutic. A l'edat mitjana i al Renaixement se la considerava un símbol de puresa i de misericòrdia i també una gran protecció per la salut. La medicina medieval l'utilitzava per a combatre les infeccions bucals. També sembla ser que alleugerava les infeccions gàstriques, estomacals i hepàtiques. En el llibre de les Cirenides, atribuït a Hermes Trismegist, es pot llegir que l'aigua marina aporta bona salut i felicitat. És un amulet també per als navegants. Actualment s'utilitza contra les infeccions de les vies respiratòries i de la boca. L'aigua marina també és molt indicada per vèncer la timidesa. I l'ametista la podem trobar de dos tipus: l'oriental, que és una varietat del corindó, i l'occidental, que és una varietat de quars. Se sol tallar a taula o esglaonada. Alguna vegada s'havia confós amb el granat. Doncs l'ametista té el color del vi. En la tradició màgica, aquesta gemma o mineral màgic està considerada com un amulet. Protegeix els enamorats. Diuen que Sant Valentí sempre en portava una. Combat la por. Augmenta la capacitat intel·lectual i dispensa amor, ja que l'ametista no suporta les passions violentes. Els jueus afirmaven que col·locada sota el coixí propiciava somnis profètics i allunyava dels mals esperits. Tanmateix, està desaconsellada a tots aquells que tendeixen a les depressions, ja que és una gemma que ens inclina cap a la melanconia. Té un reconegut efecte antialcohol. I l'ametista ens protegeix i canvia de color quan el perill o la situació desapareix. És una pedra per portar a la primavera, especialment els dijous, ajudant en forma especial els que estiguin influenciats pel planeta Júpiter. L'ametista permetrà al tímid del signe astrològic Peixos trobar l'equilibri emotiu. Si somiem amb ella, amb l'ametista, ens anuncia protecció contra tot mal. Ens ajuda en cas d'estar malalts d'artritis, ossos i neuràlgies. Si somiem amb una ametista, també ens indica el retorn d'alguna persona del nostre passat i és molt útil per tractar l'esterilitat en les dones.
Les set llunes, amb Susana Setllunes.
Parlem una mica del safir. Per als egipcis, el safir era la pedra de les estrelles, perquè pensaven que influenciava positivament en els astres. Els indis consideraven el safir com un símbol de l'amor, de la veritat i de l'amistat. La consideraven també com el vincle entre esperit i matèria. Els cristians el van escollir per als anells cardenalicis, com a símbols de fidelitat, saviesa i emblema diví. En realitat, el safir és un corindó de color blau, flor de lis, indi i així successivament els colors fins a arribar al blanc. El safir blau ens ajuda quan hem de prendre decisions importants. Per mantenir els seus poders, és necessari tenir puresa, lleialtat i generositat. Si no, ens enfrontarem a tot tipus d'infortunis. La seva virtut seriosa és la innocència i simbolitza la veritat i la consciència pura. I els diamants? El terme diamant deriva del grec adamas, que significa invencible. És, sens dubte, la més dura de les pedres precioses. Està compost de carboni puríssim. Sembla ser que Abraham portava un diamant penjat del coll que tenia la facultat de curar els malalts. Hi ha molts diamants cèlebres que tenen unes llegendes una mica funestes. El famós Koh-i-Noor portava disgustos als seus posseïdors i només en mans de la reina Victòria es convertia en una muntanya de llum positiva. L'Orlov va ser sostret de l'estàtua de Brahma. Era un dels seus ulls. Va anar a parar a mans del príncep Orlov, qui el va regalar a Catalina de Rússia. Diuen que va ser precisament aquesta gemma la que va portar totes les desgràcies sobre Rússia. El tro de Buda estava recobert de diamants i Egipte estava consagrat a Osiris i a Grècia a Apolo. Podeu desfer els més perillosos encantaments amb el diamant i té un efecte bumerant contra els que els han fet. Si es té en la mà, allunya la ira. Sembla ser que la pols del diamant és molt verinosa i està considerada la pedra guia en la meditació a l'Índia. Doncs estimula la concentració, la consciència de si i el desenvolupament de l'esperit. Per a la medicina ayurveda, manté l'equilibri del sistema nerviós. És un tònic cardíac i purifica l'organisme de les males vibracions. I per últim, en la secció de minerals d'avui, el quars clar o hialí, que es coneix també amb el nom de cristall de roca. Està compost de sílice en estat pur. El major productor d'aquest quars és Brasil i el segueix Madagascar. En els ritus màgics, aquest quars ha tingut sempre un paper de gran relleu. Al Japó i la Xina era considerat un objecte de culte. Els xamans deien que tenia propietats sagrades. Les seves propietats eren també conegudes pels lames i el sufi. Amb l'aparició del cristianisme, es va posar en relleu el seu aspecte místic. I al llarg del temps ha mantingut el seu significat de puresa, lleialtat i innocència. A l'edat mitja va ser pulvoritzat per combatre la disenteria barrejat amb vi. També es feia servir per al dolor de queixals, per les febres altes i pels dolors intestinals. I en el terreny espiritual, el cristall de roca permet despertar les facultats adormides i purificar els cossos subtils.
Les set llunes, amb Susana Setllunes.
Canviem de tema totalment i parlem ara dels noms i dels fullets. Segons molts estudis realitzats, els noms, fullets i fades no són productes de la imaginació amb ments inquietes ni de rondalles insistents. existeixen en realitat i sobren proves fotogràfiques, investigacions i dades per a donar fe d'això. Fins i tot se'ls pot captar fent servir sismògrafs, la mateixa màquina que mida la intensitat, l'hora i la data dels terratrèmols. Recentment, s'ha sabut que per l'any 1200, un suec, Frederic Ugart, va trobar una estatueta de fusta molt ben conservada a Noruega. L'estàtua tenia 15 centímetres, sense comptar el pedestal, i en aquest pedestal tenia gravades les paraules Nisse Riktig Storrelse, que significa nom d'alçària real. Ugart va aconseguir comprar-la, ja que la posseïa una família de pescadors molt pobres, i després de diversos dies de tractes van arribar a un acord. Van ser diverses les anàlisis les quals va sotmetre aquesta persona a aquesta estatueta, i una sèrie d'anàlisis radiogràfics han demostrat que l'antiguitat d'aquesta estàtua és de 2.000 anys d'existència. Van haver de tallar-la en les arrels d'un arbre desconegut i sumament rar, i la fusta és d'una duresa fabulosa, impossible de tallar en la nostra era amb totes les nostres tecnologies. I es detectà també llavors que té els seus orígens en l'antiga Escandinàvia. Hi ha milers d'històries i de visualitzacions sobre aquests éssers, i diuen que hi ha qui poden veure'ls des de nens. És una mica increïble, però la innocència i la puresa dels nens deixen veure coses que mai veuria un adult. Quan ho expliquen, costa que els creguin, i el més normal és que els adults pensin que és l'amiguet invisible del nen i no que és un fullet. Us haig de comentar que cada 7 anys tot ser humà canvia. Canvia la seva vida i la seva ment també. Els 7, els 14, els 21 són anys claus per a seguir o oblidar. A l'era d'Aquari, on som ara mateix astrològicament, es comença a veure'ls cada vegada més i més, i per això cada vegada més d'aquesta propaganda del tema de fullets i noms. El film titulat Fullets, la pel·lícula que va ser la segona més vista en Rio de Janeiro, va costar molt i molt, ja que aquesta societat, amb la seva tecnologia, entre cometes, es creu que ho compren tot i l'única cosa que fa és autodestruir-se, contaminant aigües, talant arbres, traient els aborígens de les seves terres, etc. I res és més protector de la naturalesa que els noms. Per això s'han allunyat tant dels humans. I nosaltres mateixos podem avui reivindicar això, solament creient en ells, cuidant el seu hàbitat i cuidant més tota la nostra llar al planeta Terra. Resulta difícil parlar d'uns estranys éssers que no són homes, que no són àngels, que no són esperits, però que alhora són tot això i molt més, sense categories ni religió, solament l'única veritat, la de l'amor i la de la força de la natura, la més gran. No obstant això, perquè tornem a creure en ells i en els seus missatges a favor de la naturalesa, ells han permès a poc que l'humà pugui ingressar en el màgic món dels noms i també cridats elementals o gent menuda o éssers de la naturalesa, o fins i tot àngels ecològics. La seva aparença, segons totes les investigacions i la de diversos professionals de Madrid, podem dir que la diferència que hi ha entre nom i fullet és molt marcada. El nom és el més vell d'edat, però ull amb això, doncs no és el nan de la Blancaneus, gens més lluny que això. Ells posseixen una vella lletjó, són lletjos, i no volen estar a prop de l'humà, però sí ajudar-lo molt malgrat tot. Llavors, hi ha els fullets, els més joves, per assistir a l'humà i estar entre nosaltres. Els noms estan en les coves, en les muntanyes i treballant amb les pedres precioses i donant vida i energia a la nostra mare terra. Són els infermers de la terra i l'humà el seu virus. Per això demanem a crits pietat amb la terra, no solament ells, sinó també els aborígens, qui creuen conscienciosament en aquests éssers. Els fullets són més joves, comandants pels noms, i els quals estan prop nostre. i si els volem i els cridem, estan aquí, omplint-nos d'energia i ajudant-nos en tot el que els demanem. Cada persona té el seu fullet i el seu nom guardià des del naixement, així com tenim un àngel custodi. També en el moment d'arribar a la Terra tenim un fullet i un nom, ja que estem en la Terra i saben que necessitarem la seva ajuda i al ser els patrons saben les manques humanes. Els noms són els grans cuidadors de les collites, les fruites, i tenen l'habilitat per a resoldre tot tipus de problemes. I aquí comanden els fullets per sota dels paràmetres i resoldre tots els problemes. Per acostar-nos a ells, el primer que hem de fer és creure. No fer-ho com un experiment, sinó des de l'ànima i amb humilitat. Hem de deixar senyals d'amistat i alguna cosa que els atregui. Asseure'ns amb tranquil·litat en algun lloc de la naturalesa i tractar d'entrar en la seva mateixa vibració. Sempre acompanyats d'un saumeri de gessamí i d'una música molt calma. Si és de la naturalesa, millor. Tancar els ulls, respirar lentament, cada vegada més lent, i anem anant entrant en la freqüència de la naturalesa. Comencem a reconèixer el seu idioma, les seves olors. Escoltem amb atenció el missatge dels altres, dels arbres, i el llenguatge de les flors, el so del vent, el so de les fulles al caure, i en tota la seva esplendor, el so del silenci. És aquí on mentalment tractem de cridar-los, d'assolir la seva amistat i de fer les nostres comandes. Potser al principi sigui difícil la concentració, però amb la pràctica serà cada vegada més fàcil i entrarem en la seva freqüència. Entre tants noms masculins, com els fullets, els noms que us comentava, tenim l'únic exemplar femení, la nom Doni, amb un poder increïble i com complement de dels meravellosos fullets, ella segueix volent estar entre els humans. Envia l'energia de la llum violeta i de la força de transmutació, generant així que l'energia negativa es converteixi en positiva en les llars i estan amb les tres forces, salut, diners i amor. Aquesta noma sempre va sota els mandats del nom i quan ho fa amb la companyia del fullet Gorgo, un cabdill molt fort que mou el tema material, anuncia sempre un ritual d'energia en tot el referent als diners, treball i prosperitat. El fullet Gorgo és un dels custodis dels calders plens d'or al final de l'arc de Sant Martí, on sempre es troben dos noms custodiant, i diuen que qui assoleixi arribar al final es farà creditor del merescut tresor. Però ull, qui hi arribi, a més, ha de ser net de maldat i amb molt bons sentiments, ja que ells alliberen a l'humà de tota misèria terrenal. I ara, en un momentet, ampliarem una mica més el tema amb la Patricia Gutiérrez d'Ibiza, precisament amb aquest tema, els noms i els fullets de la seva illa, però anem uns instants a la publicitat.
Les 7 llunes, 107.4 de la FM, Ràdio Silenci.
El dia a dia municipal no s'atura.
Si vols estar al dia de les notícies que envolten el municipi, aquest mes el Garric t'acosta la informació que necessites. Hi trobaràs tota la informació sobre la televisió del Vallès Oriental. Coneixeràs l'estat de les obres del casal de joves i del CAP. Sabies que el mercat de la Garriga fa 50 anys? Comprovaràs que la bicicleta és el transport més sostenible, barat i ràpid. A més, trobaràs totes les activitats per al mes d'octubre. Tot això i molt més al Garric 78.
El pots trobar als equipaments municipals i a lagarriga.cat.
Petits contes que expliquen petits gestos. Un bon dia, una senyora va decidir anar tot arreu en bicicleta. Així, a l'hora que feia salut, ajudava a reduir els embussos, el fum i el soroll dels carrers de la seva ciutat. I catacric, catacrac, la revolució dels petits gestos ha començat. Generalitat de Catalunya. Som-hi!
Cartes al director d'orquestra és un programa que fem cada dimarts a les 9 del vespre.
Sobre música.
Un programa sobre música, que és el tema que els directors d'orquestra dominen.
I quin tipus de música?
Em sembla que depèn molt de tu, Joan.
Mira, Manel, ja veig per on vas, o sigui, tu em fas la pregunta i jo et faig la resposta i ningú ten res.
No, sí, però intentarem posar música entremig després i abans.
O sigui, tu la lletra i la música, que deien els cantautons.
Ja està.
Cartes al director d'orquestra.
Ràdio Silenci, la que et sona la Garriga.
Necessites algun ritual personalitzat per millorar les situacions de la teva vida, netejar la teva llar o el negoci d'energies negatives, una consulta de tarot o d'astrologia, una sessió de reiki, espelmes ritualitzades o farcellets i amulets màgics per millorar diferents situacions de la teva vida? Trobaràs més informació a la web setllunes.ispana.es i al grup del Facebook Setllunes i les Setllunes Màgiques. I et podràs posar en contacte amb mi per parlar-ne. I recorda que cada setmana tens informació actualitzada del programa a la web de Ràdio Silenci, www.radiosilenci.cat. Ja saps que ens pots escriure al correu electrònic del programa amb el 7 en número, lessetllunes@radiosilenci.cat, per demanar-nos els temes esotèrics, màgics o misteriosos dels que vols que parli. O també per fer una pregunta al tarot i te la respondré al següent programa si no vols trucar en directe. O fes-ho amb una carta dirigida a Ràdio Silenci, al carrer Banys, número 8-10, al tercer pis de les Galeries, amb el codi postal 08530 de la Garriga.
Les Set Llunes, amb Susana Set Llunes.
Sí, ara ampliarem una mica més el tema dels noms o fullets amb la nostra col·laboradora de Ses Illes, la Patricia Gutiérrez Tivisa, que ens parlarà dels fullets i les llegendes de la illa Tivisa, que ja la tenim a punt per aquí. Muy buenas noches y bienvenida un martes más a Radio Silenci y a las Set Llunes Màgiques, Patricia.
Hola, Susana, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Desde el último programa de la temporada pasada, que aún no habíamos podido oír tu voz otra vez, así que debo decirte que estoy encantada de tenerte una vez más con todos nosotros.
Encantada de estar de nuevo una temporada más en Set Llunes, que ya tenía muchas ganas de hablar otra vez contigo.
Ya tocaba, ¿verdad?
Ya tocaba.
Y hoy me has comentado que nos hablarías de los duendes, que se dice que habitan en la isla Balear de Ibiza, ¿verdad?
Sí, exactamente. Hay tres duendes, pues, muy simpáticos, que son conocidos por todos los ibicencos de tiempos atrás. Uh-huh. Y estos, bueno, pues aquí eran como otro inquilino en la vecindad. Solían llamarles los malos espíritus, aunque de malos realmente tampoco no tenían mucho. Eran tres principalmente y se llamaban Barruguet, Familiar y Follet.
Vale.
Y bueno, si quieres pues te comento un poquito sobre cada uno de ellos.
Sí, coméntanos a ver quiénes eran y qué hacían.
Eso, mira, el Barruguet era el más habitual. Su curiosa actitud era la de molestar a las mujeres con reacciones como podían ser volcar los muebles, echar sal a las comidas y ceniza en las ollas. Otra de las hazañas era la de esconder las tijeras, también hacía llorar a los más pequeños de las casas, y uno de sus pasatiempos más divertidos era de colgarse de una cuerda de los pozos, y cuando sus habitantes recogían su agua, estos en mitad del trayecto se colgaban de la cuerda y no podían sacar los cubos.
Un poco bichitos sí eran, ¿eh? Un poco malos sí.
Exacto, este principalmente sí.
Vale, vale.
Sí, bueno, dicen que eran muy pequeñitos, uh-huh. Pero con mucha fuerza. Se dice que los dueños, pues, mayormente deberían de colocar una rebanada de pan con queso cerca del lugar donde éste habitaba normalmente. Posibles pozos o cuevas o incluso ranuras entre las paredes. Uh-huh. Y vaya, similares, lugares similares, umbríos. Y era un duende, el cual, pues, para sus habitantes era muy tranquilo, pero siempre que le mantuvieran al contento. Era invisible. Era muy difícil ver su aspecto, pero se sabe que medían menos de medio metro, de cara y brazos alargados y con una voz estridente y un carácter muy nervioso. Se sabe poco de la mitología de estos, pero comentaban que posiblemente podía ser romana. Y otra anécdota que cuentan de este duendecillo es que las mujeres escuchaban estos dentro de los pozos riéndose, y quizá pues por la hazaña de hacerles un poquito imposible la vida, más difícil.
El ir a buscar agua, ¿no?
Exactamente, porque como tenían mucha fuerza, a la mitad del cubo agarraban la cuerda y era completamente imposible. No
vaya
podían.
Tela.
No podían.
Ya era complicado entonces vivir, entonces se le complicaban
sí.
más.
Sí, le gustaba molestar, sobre todo a las mujeres, pero le gustaba mucho incordiar. Luego también el que es muy conocido aquí es el familiar, que también se dice que es de mitología romana, y se cuenta que fueron los catalanes los que transportaron a esta isla el duendecillo peninsular. Pero que fue aquí donde sufrió esa transformación tan peculiar, la que ahora te comentaré en un ratito. Solían darle cierta semejanza con el genio de la lámpara, pues su procedimiento era similar. Los dos permanecían encerrados y una vez que estuvieran fuera de ella, harían realidad la orden de su dueño.
Vale.
Pero tampoco no era todo oro lo que reluce.
Había trampa.
Exactamente, algo había. Era muy trabajador y tenía muy mal genio. Se podía obtener de una hierba muy pequeña, la cual pues crecía o crece debajo del puente viejo de aquí de Santa Eulalia. Que también este puente tiene su leyenda, y luego si da tiempo te comento un poco.
Vale.
Solo pues sería posible poder hacerse con ella si uno era muy hábil en percatarse de su aparición, y era recién amanecía en la noche de San Juan, o incluso se ha llegado a comentar que en la de fin de año también.
Vale.
Esta plantita es conocida como la hierbita del familiar. Esta era colocada dentro de una botella negra, cogía un aspecto muy feo y el familiar pues ya sería de nuestra posesión. Dentro de ella era imposible verle, no se le veía, y cuando su dueño lo deseaba pues este salía de ella. Y se cuenta que era un hombre de aspecto pequeño, muy feo, calvo, con boca enorme y con una verruga espantosa.
Wow, te voy a asustar.
Lo típico del duende, imagínatelo.
Sí.
Decían que era súper nervioso y que cuando salía de la botella pues empezaba a saltar de lado a lado pidiendo comida o trabajo. O como se suele decir aquí, feina o menjar. Era lo que repetía constantemente hasta que...
O trabajaba o comía, ¿no?
Exacto, él quería hacer algo, él salía y quería hacer algo. Bueno, este la verdad que no se conformaba con cualquier cosa. Los trabajos que tenía para realizar pues deberían de ser muy costosos, tipo murallas o casas enormes, o bien una cantidad de comida excesiva. Para que volvieran a la botella, pues no era tarea fácil, deberían de recitarle como un susurro, una oración al oído, la cual pues ha sido perdida en el tiempo, nadie sabe nada.
Vaya.
Así, pues este decían que se relajaba y que también para ello pues deberían de utilizar una ramita de olivo bendecida, que es muy típica aquí en Ibiza esto.
Quiero recordar que hablé de este duendecillo, de este duende Fullet,
¿sí?
Que también habitaba en algunos lugares de aquí Cataluña. Ya decías tú que venían de los catalanes, ¿verdad?
Es un duende peninsular,
sí,
según
sí,
dicen.
Sí, sí.
Exacto.
De este hablé yo en alguno de mis primeros programas. Pero sigue, que no te interrumpo.
Te puedo continuar con el Fullet o te puedo contar las historias de... Sé tres historias de este duendecillo.
Pues cuéntanos las historias, las
Mira.
Tres leyendas.
Eso, exacto. Pues la primera pues sí. cuenta que una familia decidió casar a su hija y ella debería de elegir a uno de los dos muchachos. Como esta joven tenía pues mucho aprecio a esto, decidió que él era el que terminara antes una casa para que viviera ella sola, pues sería con el que se casaría.
Vale.
Ya que pues bueno, le era imposible elegir a uno de ellos dos. Uno de ellos era de una familia bien avenida, con lo cual pues estos estaban ya en construcción de una de las casas. Solo le quedaba pues un par de retoques para terminarla. Pero el otro era de una familia más pobre, no tenía nada construido y con poco dinero. Este fue más listo, ¿o no? La leyenda cuenta que en la noche de fin de año se acercó al puente, recogió la hierba, la introdujo en la botella negra y esperó. Y el familiar apareció. Este hizo de su uso. Esa noche se dirigió a la casa de la chica y le preguntó que cómo deseaba la casa. Le dijo, pasa mañana y la tendrás. La chica, sorprendida, pues no se lo creía y decía que eso era imposible. Él le decía, bueno, pasa y lo comprobarás. Y dicho y hecho, por la mañana la casa era tal cual ella deseaba, total, se casaron, pero en esa casa permaneció la mala suerte, ay, la cual, por las tragedias que le sucedieron en ella, esta pues fue abandonada tras la muerte de la pareja. Uh-huh. Y la casa pues desapareció con el tiempo, pues nadie quiso habitarla, ya que nadie preguntó cómo fue su construcción, pero era muy evidente para la gente, para los vecinos, que se sorprendieron mucho al verla, que sabían muy bien de dónde provenía.
Pero el fullete de la botella, que haya.
Exacto, y nadie quería habitarla por si acaso les volvía a pasar lo mismo. Uh-huh. Luego, otra leyenda también pues era la de una familia, la cual pues poseía uno de ellos. Esta familia pues la hacía trabajar muchísimo al duendecillo, para eso estaban, eran muy buenos trabajadores, la hacían mucho trabajar. Pero lo que era alimentar, pues apenas le daban de comer. Un día, el hombre de la casa se marchó al pueblo a Ibiza a realizar unos recados. Su esposa tenía que realizar un trabajo un poco cansado y esta quería aprovechar la ausencia de su marido para hacer el uso de este pequeño ser, ya que su marido pues se negaba a que ella lo utilizara, así que sacó al duendecillo de la botella, le comunicó el trabajo a realizar, ella le dio un poquito de pan y le comentó que en cuanto terminara la tarea sería bien recompensado. Que no se preocupara. Este accedió y comenzó a realizarla. Bien, pues todo un principio tiene un final, y es que cuando este duendecillo terminó con su tarea, volvió a aparecer en la cocina insistente gritando, trabajo o comida, fein o menjar. Bien, la mujer prefirió darle un trabajo un poco difícil, cansarlo y así pues aprovechar más el tiempo de este gran enano. Se acordó de una amiga que le contó la historia de separar de una oveja la lana negra de la blanca. La mujer pensó que era imposible y se lo pidió. Bien, cuando este volvió con la tarea realizada, la mujer muy sorprendida pues ya no sabía qué más pedirle, así que cedió y le ofreció comida. Este hambriento, imaginaos, aprovechó todos los suministros de alimentación de esta familia sin dejarles nada para comer. La mujer, al borde de un ataque de nervios, ya no sabía qué hacer. Y cuando llegó pues su amo, principalmente, pues regresó y sorprendido le hizo volver a la botella. Y bueno, incluso cuentan que con tanta mala suerte de que la panza no cabía en ella.
Pero bueno, estaba lo que había comido.
De tanto que había comido. Y bueno, pues cuando consiguieron tener a este bien atrapado, la mujer le comentó que nunca, nunca volvería a dejar salir, cogiéndole un miedo espantoso a este diminuto visitante.
Ya ves, y los meses que se quedaría ahí sin comer.
Exacto, todo. Y luego pues ya por último, la leyenda de este familiar es, bueno, se conoce que es una leyenda de un pescador, que es Tony Riva, que es San Antonio. Uh-huh. El cual pues tenía a este curioso también personaje y siempre viajaba con él en su barca. Así pues él decía que no lo dejaba solo en casa y nadie pues podía hacer uso de él, creando alguna desgracia.
Para que no pasara lo que ha pasado en la historia anterior, ¿no?
Exacto. Ya lo conocían, trabajaba muy bien, pero se ve que era un poquito
revoltoso. Comilón.
Exacto, y acababa con toda la despensa.
Ya ves.
Entonces, bueno, pues este, el día ese que fue a pescar por la noche, cuando volvió, no tuvo mucha suerte. Y apenas volvió casi con un par de calamares. Entonces, cuando regresó al embarcadero, dos personajes le estaban esperando para robarle, vamos a decir como así, ¿no?, para quitarle toda su pesca.
Vale.
Pues este buen hombre les explicó que tan solo había podido pescar unos cuantos calamares y estos dos hombres, bien mosqueados, se cuenta que se introdujeron en la barca y lo obligaron a este a volver al mar y pescar más pues para ellos.
Vaya.
Bien, el pescador en un momento de rabia recordó que tenía la botella, la abrió y le pidió al familiar que los echara al mar a estos dos hombres. Y dicho y hecho, los agarró del cuello y los tiró al mar. Y así, pues, este fue recompensado con la poca pesca que tenía el hombre y con un poco de pan, y nunca más tuvo ninguna duda en llevar este duendecillo en sus noches oscuras de pescador.
Anda que no.
Por si acaso.
Anda que no. Y este señor, el Tony Rivas, es un pescador de San Antonio de Ibiza, dices, ¿verdad?
Antiguamente. Es un nombre muy conocido, pero tú imagínate, esto ocurrió hace muchos años. Entonces ya no se sabe nada ni de los duendes.
Vale.
Y luego ya, pues, por último, tenemos el follet, que también cuenta que es de mitología romana. Y dicen que este se puede encontrar en Francia, en Italia y en España. Que es también invisible, pero aquí en Ibiza es muy característico, porque no es un personaje, ni un espíritu, como podríamos decir, de los otros dos, no lo veían, pero era algo mágico. Este duendecillo era parecido a un don, era como un poder, y sus dueños, si lo tenían en posesión, pues tenían algo muy valioso.
Vale.
Porque se cuenta que con este ser podrían volar y transportarse de una casa a otra.
Anda.
Al momento, como si de una máquina del tiempo se tratase.
¡Qué guay!
No se sabe bien cómo podían conseguir uno de ellos, ni cómo recibir el don de ellos para el beneficio de uno mismo, pero se cuenta que estos solo podían ser obtenidos por personas que trabajaran en capillas.
Vale.
Imagino muy religiosas, no lo
sé. Sí.
Esta especie de ente no era tan conocida ni tan habitual para los habitantes de aquí de la isla. Y cuando algo desaparecía o aparecía, se dice, o incluso todavía siguen diciéndolo, que ha sido un follet.
Vale.
Por el hecho de desaparecer y aparecer las cosas.
Anda que no. Muy interesante, muy interesante.
Y, bueno,
y nos decías que nos contabas la historia del puente, ¿no?
Del
puente de Santa Eulalia, cuéntame.
Exacto.
Sí, rapidito, que teníamos poco tiempo.
Eso, yo te la cuento.
Vale.
Mira, bueno, esto está aquí en Santa Eulalia. Es un lugar en el cual pues podemos rescatar la hierba esta del familiar que te contaba.
Sí.
Es un lugar que posee una antigua fuente, que se sabe que en los años 50 o 60 incluso, los vecinos del municipio de Ibiza incluso acudían hasta Santa Eulalia para poder en los días calurosos del verano refrescarse en este lugar tan especial. Actualmente esto es imposible, pues está repleto de verdín y una gran familia de patos se ha adueñado del lugar.
Vale.
Y principalmente el agua de este es utilizado para regar, pues realmente si nos bañáramos en él, pues nos podría acarrear alguna consecuencia.
Sí, algún problemilla.
Exacto. Así pues, dejando como recuerdo esos baños en el río, ahora ya no contiene esas corrientes de agua. Pues es ayudado con bombas para que la cascada pues siga dando ese aspecto tan especial. Gracias a los extranjeros y a la utilización actual en las playas, pues entonces decidieron trasladarse los vecinos hacia estas, dejando este lugar un poquito olvidado.
Vaya.
En este lugar hay conocida una leyenda que es Safón de Enyuna. Es un puente muy bonito que tenemos por aquí, o al menos es algo bastante curioso para poder pasear por él, es muy bonito. Su leyenda pues cuenta de que un joven iba a cortejar a una chica, la cual tenía fama de bruja en estas tierras. Bien entrada la noche, en una de estas escuchó como una lechuza sonaba. Él recordaba los consejos en su casa de la reputación de esta chica y de que incluso escuchar una lechuza pues era símbolo de muy mala suerte. Este pues no le dio importancia, la noche siguiente volvió con tanta mala suerte que esta lechuza volvió al lugar. Y esta vez pues llegó a comentarlo incluso hasta en su casa porque se quedó un poquito asustado de la situación. Un tercer día, después de su visita obligada con esta chica, la lechuza volvió. Pero ese día comentan que había una gran tormenta y que un pato negro comenzó a acosarle. Y este pues decidió acabar con su vida y en el momento exacto se escucharon unos disparos. Bien, al día siguiente este chico pues fue encontrado dentro de la fuente con cara con expresión de auténtico horror. No saben muy bien cuál fue la muerte del joven en este lugar, pero comentan que pudo ser o bien un asesinato de algún rival, que también cortejaba a esta chica, o bien cosas de brujas. Se cuenta que cuando hay tormenta podemos observar una mujer vestida de luto pasando por el lugar. Y es más, también es que en este lugar han podido ver mujeres vestidas de negro lavando ropa, brujas, quizá almas en pena, alguna especie de reunión tipo aquelarre, no se sabe. En sí, pues cuando hay tormenta, los vecinos recuerdan lo sucedido y no son muchos los que se atreven a mirar esta fuente tan especial.
Cuando venga para Ibiza me vas a tener que enseñar ese lugar.
Además, es un lugar que yo voy mucho a pasear y me encanta.
Pues me lo vas a enseñar.
Muy bonito. Has visto las fotos, creo.
Sí.
muy chulo.
Hay que ir, hay que ir.
Pero no he visto a ninguna mujer.
Hay que ir de noche, Patricia.
Exacto, iremos. En fin de año iremos. Bueno, y más o menos, pues esto es un poquito las historias de tanto los espíritus que habitan, que son tres los de esta isla de Ibiza. Y la curiosa historia de, pues, una de las curiosas historias de este puentecillo.
Del puente de Safón.
Exacto.
Safón de Enyuna, ¿verdad?
Safón de Enyuna, sí.
Bueno, pues nena, me ha encantado muchísimo el tema de hoy, Patricia, como todo lo que nos cuentas tú siempre en la sección de las ayunas mágicas.
Gracias.
Pues los duendes son un tema que aún se duda, o se pone en duda, de si realmente son reales o son solo fantasía de cuentos. Pero con estas leyendas nos das un poco más de luz a poder seguir investigando.
Bueno, yo, como digo, la leyenda lo cuenta. Yo no pongo en duda de que antiguamente existían, pero como leyendas, pues es muy curiosa. Pero como bien dices, hay mucha duda en los días de hoy, que yo incluso también pues, la tengo, tengo mi duda. Pero aún así, incluso, cuando nos sucede algo curioso, solemos decir, ¿será cosa de duendes?
¿De duendes? Sí,
o
sí,
sea,
sí, sí.
Que algo de los duendes tiene que haber existido.
Y que le tenemos que echar la culpa a alguien, ¿no?
Eso, exacto.
No, pero como he dicho antes, al principio, si estabas escuchándonos, pues se ha podido comprobar, ¿no? Sí. Con alguna máquina, pues se ha podido comprobar de que dicen que sí, que existen.
Que
así que seguiremos buscándoles.
A ver si encontramos uno, lo meto en la botella y os lo enseño.
Eso, eso. Esperaré con mucha curiosidad tu próxima participación en el programa, Patricia, pues siempre nos sorprendes.
Bueno,
y
pues,
te agradezco muchísimo que hayas podido estar esta noche con nosotros.
Muchas gracias a ti, Susana, encantada de estar de nuevo aquí contigo. Y bueno, pues intentaremos volver con algo interesante.
Muchísimas gracias, guapa.
Muchas gracias a ti, Susana.
Mucha luz
un
para
besito.
Ti.
Igualmente, chao.
Podreu trobar les investigacions de la Patricia a http://bosquedelasbrujas.webs.com o des de la web sallunes.hispana.es, on hi teniu la pàgina d'entrada, l'enllaç directe. I si t'envies el teu somni repetitiu o el que et va sobtar d'alguna forma per poder-te'l desxifrar i interpretar en pròxims programes, ho farem molt de gust la Patricia i jo mateixa. Així que si tens somnis rars, repetitius i fins i tot premonitoris, no et descuidis d'escriure el correu electrònic amb el 7 en número lessetllunes@radiosilenci.cat o al correu postal del programa Les Setllunes Màgiques de Ràdio Silenci al carrer Banys número 8-10 al tercer pis de les Galeries de la Garriga amb el codi postal 08530. O ens pots trucar en directe ara mateix, encara et queden 5 minutets de temps. 93-841-86-19. Un remei per als dolors musculars? Ja he parlat alguna vegada de les propietats del romaní per l'estrès i fins i tot us vaig explicar algun bany, però ara us recomanaré l'alcohol de romaní, que va molt bé per als dolors musculars. L'alcohol de romaní és utilitzat des d'antics temps i al segle XVII se'l va conèixer com l'aigua de la reina d'Hongria. Quan hi ha dolors musculars o reumàtics, els banys d'aigua molt calenta, combinats amb les fregues d'alcohol de romaní, relaxen i rebaixen l'excitabilitat muscular, actuant contra els espasmes de dolor. El consell de la setmana és que si noteu les cames cansades o teniu dolor muscular en alguna part del vostre cos, us feu unes fregues amb alcohol de romaní. Notareu que la frescor de l'alcohol i les múltiples propietats del romaní us proporcionen una agradable sensació i el cansament i el dolor desapareixen. Si voleu realitzar el vostre propi alcohol de romaní a casa, únicament heu d'afegir entre 10 i 20 grams d'essència de romaní a un litre d'alcohol de 96 graus. També es pot comprar directament a una farmàcia, o bé fer-ho amb la planta natural del romaní i deixar-ho macerar 7 dies en l'alcohol de 96 graus. Així que ara només us queda provar i dir-nos els fabulosos resultats que n'obtindreu al correu del programa lessetllunes@radiosilenci.cat. trobaràs informació màgica i dels serveis que et puc oferir com a bruixeta, tarotista, astròloga, vident, reiki, d'altres màgies positives o alternatives, o dels programes de ràdio, a la web setllunes.ihispana.es o al grup Setllunes i les Setllunes Màgiques del Facebook. També informa't del programa o programes de Ràdio Silenci a www.radiosilenci.cat. La setmana que ve estarem aquí un altre cop i podreu fer consultes al tarot i ens podeu escriure ja els vostres somnis, les vostres suggerències i tot el que vulgueu. Així que recorda de ser puntual per pujar a la nostra nau màgica de Ràdio Silenci, que ens acosta cada setmana a les 7 llunes màgiques. Gràcies per escoltar i fins la setmana vinent. Molt bona nit. Arriba l'hora de tornar al planeta Terra. Aquí ho deixem per avui. Us explicaré molt més i sabreu com fer servir la màgia en les vostres vides des de les 7 llunes màgiques. Sigueu puntuals o ens enlairarem sense vosaltres. Pugeu a la nau i cordeu-vos bé les corretges, doncs tornem al planeta Terra.
Les 7 llunes, amb Susana Setllunes.